Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb dos focus clars d'atenció. Per una banda, la classificació del Real Madrid pels quarts de final de la Champions, eliminant el PSG en una altra nit èpica, el Santiago Bernabéu. Mbappé tenia contra les cordes el Real Madrid, però un error de Donnarumma va canviar-ho tot. Va emergir el Real Madrid de les grans nits de Copa d'Europa. Tot allò del pes de l'escut i de la samarreta i allò que Valdano va definir com el miedo escénico. El PSG es va fer petit, li van tremolar les cames i aquest equip fet a cop de talonari es va desmoronar. I crec que al final és una bona notícia pel futbol, constatar una vegada més que els diners no ho poden tot. El PSG, amb Leo Messi, tampoc li ha alcanzado per guanyar la Lliga de Campions. I encara una derivada més. Si a Mbappé li quedava algun dubte de si quedar-se o marxar, imagino que ahir els va acabar de solventar després del que va viure. El Real Madrid estarà als quarts de final de la competició, juntament amb el City, que ahir va empatar 0 davant de l'Sporting de Portugal, en un partit de tràmit després del 0-5 de l'anada. City, Real Madrid, Bayern i Liverpool són els quatre equips classificats després dels partits d'aquesta setmana pels quarts de final de la Lliga de Campions. I avui li toca al Barça l'Europa League. Barça, Galatasaray, a partir de les 9 de la nit, és partit d'anada dels vuitens de final. Els blauran amb l'objectiu de mirar d'encarrilar l'eliminatòria davant d'un Galatasaray en hores baixes. Xavi té l'absència de Gavi per sanció. Recordem que Dani Alves no està inscrit a la competició i que el tècnic del Barça va anunciar ahir que faria canvis a l'11. De seguida farem amb l'Helena Condis la Loto Xavi. Ahir el Betis va perdre el Villamarín 1-2 davant de l'Eintracht de Frankfurt. Avui el Sevilla rep el West Ham a partir de 6:45. El tiempo de juego a la COPE arrenca avui a 6:45 amb els partits del Sevilla i del Barça. A l'Espanyol sentirem avui ja Vicente Moreno en la prèvia del partit contra el Llevant de dissabte. En futbol femení, el Barça ha anunciat la renovació d'Oshoala fins al 2024. Després de la victòria del Real Madrid ahir 0-2 davant de l'Atlètic de Madrid, el Barça podria ser campió de Lliga dissabte al migdia si la Real Societat no guanya el camp del Betis. Si no, diumenge ho seria si li guanya el Real Madrid a l'estadi Johan Cruyff. En bàsquet a l'Eurocup, derrota de la penya ahir a la pista de l'Andorra per 72-71. A la Champions avui juga el Manresa, el Nou Congost, a partir de les 9 de la nit davant del Treviso. I a l'Eurolliga femenina, el Perfumerías Avenida es va endur el primer partit dels quarts de final davant de l'Uni Girona per un clar 77-63. I en handbol avui el Barça rep el Flensburg en el darrer partit de la fase de grups de la Champions. Si el Barça guanya, evitarà la ronda dels vuitens de final. Avui comentarem la jugada al nostre debat. És la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us plantegem. El Real Madrid elimina el PSG. No m'agrada. 29% dels vots, ja li està bé al PSG, 71% dels vots. I en clau espanyol us preguntem si creieu que Mr. Chen acabarà venent el club. Creieu que sí, la majoria, el 58%, que no, el 32%, que vendrà una part al 10%. Marc Pairés està al control de so, Silvio Ortiz i Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja a roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Comencem avui amb aquests dos grans temes sobre la taula, el Barça-Galatasaray d'aquesta nit del Camp Nou de l'Europa League i la classificació també del Real Madrid pels quarts de final de la Champions, eliminant el PSG de Messi, de Neymar i d'Mbappé. Comencem amb la prèvia del Barça, que és partit d'anada dels vuitens de final de l'Europa League. La cita, com sabeu, a les 9 de la nit al Camp Nou, Barça-Galatasaray. Busquem l'última hora dels Blaugrana amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Bé, el Barça avui, amb l'objectiu de mirar, no sé si dir de sentenciar l'eliminatòria, però sí com a mínim d'encarrilar-la, no?
Sí, a més aprofitant aquesta bona dinàmica, ha trobat la velocitat de creuer, 4 victòries consecutives, que feia un any que no passava, i a més, fases de gran joc i de molta fiabilitat competitiva, com vam veure l'altre dia a l'Elx. Per tant, el que volen els de Xavi és sentenciar l'eliminatòria a l'anada, per ja centrar-se també en la Lliga, perquè el que els ve és important i és complicat. O s'assuna aquest diumenge al Camp Nou i després el Clàssic diumenge que ve al Bernabéu.
Clar, home, estaria molt bé anar dijous que ve allà a Istanbul amb un bon marcador de l'anada, perquè aleshores sí que, com tu dius, el Clàssic estaria ja molt a prop,
Sí, a més, Xavi va avançar rotacions, per tant, avui ja donarà descans a titulars, com per exemple Busquets o Piqué, pensant en la Lliga, no? I espera també que els que són menys habituals donin un pas endavant, que també es vulguin reivindicar per deixar un bon resultat i anar amb els titulars, que són titulars indiscutibles, al Bernabéu i donar un cop a la taula sobre la Lliga, perquè, tot i que ho veu molt complicat, no renuncia encara a lluitar fins al final, fins que les matemàtiques no diguin el contrari, per la competició domèstica.
Sí, sí. Escolta, fem la Loto Xavi, que com deies, ja el tècnic del Barça va anunciar ahir que faria rotacions. Què creus que pot fer aquesta nit?
Mira, jo crec que en defensa no hi és Alves, per tant entrarà Dest, i Piqué pot descansar per donar entrada a Eric García, que fa 3 partits que no juga. Al mig del camp, Busquets diria que serà suplent, perquè ho ha jugat tot, titular en 35 de 37 partits, només ha descansat en un per sanció i un altre que Xavi el va deixar a la banqueta contra el Nàpols, precisament al Camp Nou. I a la davantera té moltes opcions, Hi ha 7 davanters competint per 3 llocs i crec que acabarà amb els 3 davanters que van jugar a la segona part contra l'Elx. Per tant, la meva aposta és Ter Stegen a la porteria, sí. Dest, Araujo, Eric García i Alba en defensa, De Jong, Nico, Pedri al mig del camp, i a dalt, Adama, Ferran i Memphis. Un Memphis que no és titular des del 8 de desembre contra el Bayern, que és quan es lesiona, però que mereixeria ser de la partida, tenint en compte que ha entrat en els 2 últims partits des de la banqueta i ha marcat. Sí, sí, és el pitxitxi del Barça en Lliga amb 10 gols.
És un bon 11. Escolta, no es preveu una gran entrada al Camp Nou aquesta nit, no?
Ara estava fent F5 a les entrades i en queden moltíssimes, Totes les zones del camp, si algú s'anima, 54 euros són les més barates i a més t'ofereix el Barça un pack per 59 euros que et permet anar a veure el partit d'avui d'Europa League contra el Galatasaray i també el del diumenge contra Osasuna en Lliga.
Molt bé. Doncs a veure què passa aquesta nit. Després parlem. Helena, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. El Barça que repa un Galatasaray en hores baixes. Ho volem comentar amb un futbolista espanyol que juga a la Superliga turca, concretament al Alanyaspor. És el Juanfran Moreno. Hola, Juanfran.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Juanfran?
Bien, bien, aquí estamos en Turquía.
Tercera temporada allí, ¿no? Ya 3 años llevas allí, ¿no?
Sí, aquí estamos 3 años. La verdad que me está saliendo muy bien porque, bueno, vine a un proyecto que parecía que no iba a ser lo que está haciendo y aquí estamos peleando por entrar en la final de la Copa y en Europa a los 3 años. Está yendo muy bien esta experiencia.
Sí, señor, he visto que estáis quintos. ¿Ganas de seguir allí? ¿Ganas de volver a España? ¿De cambiar de aires? ¿Cómo tenemos el futuro?
No, ya antes de empezar esta temporada ya teníamos decidido que era la última y es el momento de una nueva experiencia. Yo no me cierro a nada porque ya he tenido una experiencia fuera, pero es el momento de una nueva experiencia. No sé si aquí en Turquía, porque puede que sea en Turquía, pero no en el mismo equipo, o puede que sea en Europa, en España, no lo sé. Una nueva experiencia, llega el momento de un nuevo reto.
Perfecto. Mucha suerte, Juanfran. Oye, te quiero preguntar por el Galatasaray, que sorprende mirar la clasificación de la Superliga turca y verle en la posición número 12, cuando estamos acostumbrados a verle o ganar títulos o pelear por el título. ¿Qué le pasa al Galatasaray, Juanfran?
Bueno, a ver, yo creo que está un poco en transición. Es un equipo que este año apostó por una plantilla muy joven, jugadores que aún que no es fácil jugar en un Galatasaray con lo que representa, porque Galatasaray piensas que es grande hasta que llegas a Turquía y te das cuenta, ¿no?, que no es grande, es que es muy, muy, muy grande el Galatasaray. O sea, mueve muchísimos aficionados, mueve mucha presión. Y bueno, está en un año de transición, está en un año complicado. Es verdad que se han visto dos Galatasaray, uno en Europa y otro en la Liga, pero individualmente tiene jugadores peligrosos.
Yo he repasado la plantilla y bueno, está Ryan Babel, que todos los conocemos del Ajax del Liverpool, está Feguli, el ex del Valencia, está Muslera, el portero uruguayo, lo han fichado Iñaki Peña, el portero del Barça, que está jugando de titular, me parece, ¿no?
Sí. Para mí Iñaki es escuela Ter Stegen. Iñaki ha llegado y ha jugado y está jugando a un gran nivel. Es escuela Ter Stegen, muy parecido, juega bien con los pies. Pero bueno, se ha recuperado Muslera, que es muy, muy bueno. Muslera es un gran portero.
Sí.
Muslera se puede decir que podría jugar en un muy buen equipo de Europa. Sí. Es un gran portero. Y luego individualmente pues tiene un chico turco que se llama Keren, apellido turco que no te sé pronunciar muy bien, pero que aquí todo el mundo lo llama Keren. Y es para mí un jugador muy peligroso. Es rápido, es intenso. A ver, es un equipo turco. El que conoce el fútbol turco sabe que no te puedes relajar, porque si algo tienen los turcos es que no se rinden. A los turcos les da igual ir ganando 2-0 que ir perdiendo 2-0, te van a jugar igual, van a jugar a ganar. Es un fútbol diferente, no tan táctico, pero es un fútbol muy atractivo. Y el Barcelona, si sale con un resultado favorable o muy favorable, pues le será más fácil la vuelta, pero en Estambul no va a ser fácil, ¿eh? Estambul... Yeah. Eso va a ser una olla a presión, va a ser un campo muy difícil, muy difícil.
Oye, tú que conoces mucho al Galatasaray, pero que me consta que también sigues mucho la Liga Española y ves los partidos del Barça, ¿dirías que ahora mismo hay mucha diferencia de potencial entre un equipo y otro o qué?
Yo creo que hay muchísima, no mucha, hay que ser sincero. Y más este Barcelona ahora, después de estos meses trabajando con Xavi y con estos últimos fichajes. Yo creo que ahora mismo el Barcelona vuelve a ser un equipo de los más potentes del mundo. Estamos hablando de que vuelva a estar entre los 5 más fuertes del mundo, seguro. Para mí, yo veo mucho fútbol, estoy viendo mucho fútbol, el fútbol de España lo veo mucho, y aparte los números no engañan. El Barcelona ahora mismo, si no es el más difícil, es de los más difíciles del mundo. Está jugando a un nivel muy alto, tiene muchos recursos individuales, y a eso encima le ha sumado muchos recursos colectivos. Creo que está jugando muy bien. Realmente creo que ha sido un acierto el fichaje de Xavi.
Y eres muy fan de Alves, tú también, ¿no? Te gusta mucho Alves, ¿no, Juanfran?
Sí.
¿Juega en tu posición?
Yo tengo fanatismo con él, me parece una pasada. Es un tío que con 38 años está jugando con la ambición de un chico de 18, es intenso, tiene calidad, las paredes, te genera 4 o 5 goles por partido. Está a un nivel altísimo y no parece que se haya ido nunca. Y encima le ha dado un gen competitivo al equipo importante. Ahora estamos hablando de una defensa que entre Dani Alves, Piqué, Araujo y Jordi Alba están compitiendo a un gran nivel, ¿eh? Porque bueno, Araujo es otro jugador que me parece muy, muy bueno. Sí. Y la intensidad con la que juega, ese Barcelona está muy bien, pero yo creo que Dani Alves para mí ha sido un gran acierto de Xavi, porque yo creo que es un fichaje de Xavi, porque Xavi lo conoce mejor que nadie, y yo estoy seguro que en ese Barcelona no ha fichado a nadie sin que Xavi lo haya aprobado o Xavi lo haya pedido.
Sí. Yo creo que el tema es que él estaba libre, quería volver, planteó volver, y Xavi rápidamente, cuando le plantearon la posibilidad, dijo que venga.
Claro, esto es un fichaje de Xavi, porque Xavi mejor que nadie conoce lo que es a Dani Alves como futbolista, como... Seguramente sea dentro del vestuario, porque no lo conozco, pero debe ser dentro del vestuario un jugador muy importante para los jóvenes, para un equipo que tiene jugadores jóvenes con mucho talento. Es un privilegio tener a gente como Piqué, a gente como Dani Alves, a gente como Jordi Alba. A mí, yo estoy seguro de que esa gente a los chicos jóvenes les da muchísimo.
El problema es que Alves no puede jugar la Europa League, que no está inscrito. Había que elegir ahí de los fichajes de invierno, dejar fuera uno, y no, al final decidieron que no jugara él.
Esa ha sido la mejor noticia posible para el Galatasaray. aunque es verdad que Serginho Dest, los últimos partidos, que
sí, está mejor.
El último partido de Barcelona ha mejorado, y porque evidentemente cuando trabajas al lado de un tío como Dani Alves, tú indirectamente vas a subir el nivel. Es lo que digo, al final es un chico que tiene muy buenas condiciones, porque Des tiene muy buenas condiciones, es capaz del uno contra uno, tiene muy buenas condiciones, pero si tienes un profesor que se llama Dani Alves, que ha sido el mejor lateral derecho del mundo, ¿en qué? ¿En 10 años? Sí. En 10 años ha sido, durante 10 años ha sido el mejor lateral derecho del mundo, pues tú mejoras. Eso es así, es la realidad.
Oye, déjame volver al Galatasaray y preguntarte para terminar por el relevo en el banquillo. Está desde hace poco tiempo Domènech Torrent, que lo conocemos bien aquí porque ha sido técnico asistente de Guardiola, tanto en el Barça como en el Bayern como en el Manchester City. Y bueno, claro, es un técnico, sustituye a Fatih Terim, que allí es una auténtica leyenda, y es un técnico que conoce perfectamente el estilo de juego del Barça. No sé si ese factor crees que puede determinar de alguna manera los partidos o la eliminatoria.
A ver, está siendo un proceso difícil, porque Fatih Terim, aparte de ser una leyenda para Galatasaray y para Turquía, ha hecho las cosas muy bien en Galatasaray. Y sobre todo en Europa League hizo las cosas muy bien, y bueno, le está costando pues encontrar quizás el plasmar su idea, ¿no? La idea de Dominic. Bueno, a ver, oye, ojalá que le vaya bien, porque ojalá, es un entrenador español y siempre le deseo lo mejor, sobre todo a los españoles, en el mundo, y gente que encima tiene una escuela como la del Barcelona, pero le está costando, no está encontrando los resultados, y al final cuando no llega a los resultados es más difícil trabajar, y es lo que le está pasando. Nosotros, por ejemplo, estuvimos 20 minutos con uno menos y le costó, y bueno, yo creo que cuando encuentre, si tiene tiempo y encuentra o da con la tecla de su fútbol, pues seguramente que le vaya bien, pero por ahora le está costando mucho este proceso, porque ellos tienen una idea de fútbol muy muy de Barcelona, y eso es muy difícil plasmarlo rápido, necesitas un poder tener tiempo para trabajar.
Perfecto. Muy bien, Juanfran Moreno, oye, gracias por atendernos, un placer la charla, que termine bien la temporada y suerte para el futuro, Juanfran, que sea lo mejor.
Muchas gracias y igualmente.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida abordem tot el que va passar ahir a la nit a l'estadi Santiago Bernabéu, però abans algun detall més d'aquest Barça-Galatasaray d'aquesta nit. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
S'està fent ara mateix en un restaurant de la part alta de Barcelona, el dinar de directives, dinar entre les directives del Barça i del Galatasaray, i hi ha una curiositat. Has estat allà a la porta del restaurant i estan dinant ara mateix al mateix restaurant Joan Laporta i Sandro Rossell.
Sí, sí, i no han coincidit a l'entrada per res, 5 minutets, no han coincidit l'expresident del Barça i el president actual del Futbol Club Barcelona. Estan al Via Veneto i l'expresident del Barça està amb membres de la seva anterior directiva, com Pau Vilanova i el propietari, precisament, de l'Hotel Sofia, on està el Barça concentrat, Jordi Mestre, i Laporta, evidentment, està en el dinar de directives amb el Galatasaray, amb el seu president Burak Elmas al capdavant. També l'acompanyen directius com Juli Guiu i Miquel Camps, i l'àrea esportiva, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, que, per ser a l'entrar, Mateu Alemany ha dit que sempre hi ha confiança, quan li hem preguntat si tenien confiança en guanyar el Galatasaray.
Perfecte, doncs que aprofiti a tots. Ahir vas estar a les rodes de premsa del Galatasaray, de dues persones molt vinculades al Barça, Domènech Torrent, tècnic assistent de Guardiola aquí, tècnic que ha estat a la casa, i Iñaki Peña, el que serà avui el porter del Galatasaray, que és porter cedit pel Barça.
Sí, les primeres preguntes eren clares sobre la situació del Galatasaray, perquè sorprèn i molt el seu moment al que estan vivint, la seva 12a posició en Lliga, 31 punts del líder i a 8 del descens. Van perdre a casa, recordem, contra el Konyaspor aquest cap de setmana per 2-0. Domènech Torrent ho va explicar a la sala Ricard Maixencs, deia que un Galatasaray que està travessant el seu pitjor moment de la història, que penseu que tenen 20 lligues turques, deia Domènech que és com si un Barça estigués ara mateix a prop de la zona de descens, perquè imaginem l'abast d'aquest drama esportiu a Turquia i sobretot per la seva afició, que evidentment no ho entén, però intentaran solucionar-ho o intentaran almenys quedar el més amunt possible, deia Domènech. Tot això, evidentment, també esperen fer un bon partit contra el Barça en aquesta eliminatòria. Dels secrets tàctics que va explicar Domènech, diu que és impossible que ells puguin defensar 90 minuts, que han de tenir la pilota o perdran el partit clarament. Té clar Domènech que els dominaran, però aprofitaran, deia, les seves opcions i sobretot han de fer córrer el Barça per intentar aprofitar els espais i guanyar en algun dels duels i aconseguir marcar per anar amb una eliminatòria més favorable a la tornada. Domènech va reconèixer que el Barça està en el millor moment de forma, en el millor moment de la temporada, que amb els joves com Pedri i Nico tenen un gran tresor i que, a més, tenen l'altre gran tresor, que és l'estil. També li preguntaven precisament per l'estil del Barça, per Xavi Hernández, i la comparació amb l'era Guardiola i amb el que va fer Pep al Barça.
Bueno, el estilo ya es muy, muy, muy igual. Lo que pasa que le hacemos un flaco favor a cualquier jugador a compararlo a Leo Messi y le hacemos un flaco favor a cualquier entrenador a compararlo a Pep Guardiola, para mí el mejor entrenador del mundo. Creo que se asemeja mucho lo que está haciendo Xavi. Veo muchas cosas similares. Xavi tiene la idea muy, muy clara de cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer y cómo lo puede hacer. Entonces, esta es la gran noticia para el barcelonismo.
Per cert, Domènech deia que li agrada més que anul·lin aquest avantatge del gol fora de casa i li agrada aquest model que ha imposat la UEFA. També va estar en roda de premsa Iñaki Peña, explicava el porter titular dels turcs que és un rival molt especial al Barça pel temps que va estar a Barcelona, que té companys en aquest vestidor i que intentaran fer un gran partit, encara que sap que l'eliminatòria serà difícil, però volen que estigui viva almenys pel partit de tornada. Sobre el seu futur li preguntaven sobre aquesta necessitat de marxar del Barça i també sobre les paraules d'ahir de Xavi Hernández, que deia que tant ell com De La Fuente seguien les seves progressions i l'esperaven a l'estiu.
Yo tengo claro que mi contrato es con el Barça, que el día 30 de junio pues tengo que volver al club, pero yo ahora mismo estoy centrado en el Galatasaray, en lo que tengo que hacer para rendir para este club. Y bueno, que haya dicho eso Xavi, pues la verdad que es un orgullo y una felicidad para mí, pero a nivel individual pues muy contento de poder sumar minutos. Tuve la intención de salir del Barça para sumar minutos en el mundo profesional y por suerte pues así está siendo y muy contento.
Reconeixia Peña que aquesta eliminatòria els agafa en un mal moment perquè el Barça està en el millor moment de la temporada, però que són l'equip més gran de Turquia i venen a competir. I en el plano de l'esportiu, Joan, l'alineació probable del Galatasaray és un 4-2-3-1, que és el que està jugant Domènech Torrent a la Lliga, amb Iñaki Peña en porteria, que està deixant ni més ni menys que un gran porter com Muslera a la banqueta, el Abdelawi en del lateral esquerre, en el lateral dret Van Aanholt, i els centrals Nelson i Marcao, davant Pulgar i Antalya, i a dalt Hector Koglu, del qui va parlar ahir Xavi, Zikaldau i Killing, i com a nou Mustafa Mohamed, que porta 6 gols a la Superliga turca. Arda Turan, com sabeu, no està a la convocatòria per problemes físics i els vells coneguts com Feguli i Ryan Babel sortirien de revulsiu, segons la premsa turca, a la segona meitat.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La trobarem aquesta nit al Camp Nou. No és la Champions, no és el Madrid-Paris Saint-Germain, però és el que toca. Segur que el culer pot gaudir, però és incomparable amb el que va viure l'afició del Madrid a nit al Bernabéu. En tot cas, si es continua amb la línia d'ambient i d'animació que es viu darrerament al Camp Nou, es pot superar la xifra d'espectadors de nit i també es pot passar una gran nit de futbol. No és la Champions, no és un partit de tornada, no hi ha estrelles mundials al Galatasaray, però és la realitat i la positiva és que sense figures al camp l'estadi està molt viu. Serà una altra música, serà un altre escenari. És el peatge que ha de pagar el Barça per tornar a estar a l'èlit del futbol a Europa.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Pelota que ya va Kimpembe para Donnarumma. Donnarumma se bolica. ¡Ay, Donnarumma! ¡Qué hermano eres! Balón para Vini, viene
la chuta. Vamos ya.
Gol.
Bien.
Y gol, 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 bien, bien. Gol, gol, gol.
Donnarumma.
Y gol, 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 gol. Marca el Madrid. Donnarumma. ¡Cómo te queremos! Marca el Madrid. Marca el París. ¡Cómo te queremos!
Doncs aquesta és la jugada que ho va canviar tot i que va catapultar el Real Madrid cap a la classificació pels quarts de final de la Champions, derrotant al final el PSG per 3-1. L'heroi de la nit, sens dubte, Karim Benzema.
Ver este estadio, como la afición estaba hoy, necesitamos ellos. Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil, pero del inicio empujamos hasta el final, y al final merecemos la victoria y la calificación. Perdemos al descanso 1-0, y creo que es una fuerza mental, y como he dicho, con esta afición que nos empujan, después en el campo da todo hasta el final.
I el PSG, que va marxar del Santiago Bernabéu amb la cua entre cames i amb Pochettino apuntant a l'àrbitre com a clau de l'eliminació.
Sensación de mucha injusticia por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Donnarumma, que ha hecho que a partir de ahí el estado emocional de todos haya cambiado. Lo hemos gestionado bien después de conceder ese gol. Las emociones, y hemos estado demasiado expuestos ante el Real Madrid. Y lo que tú dices, tres cuartos de eliminatoria, creo que a favor, creo que hemos sido un mejor equipo, pero nos vamos con el tremendo golpe y la decepción de no haber podido pasar la eliminatoria.
Busquem la resaca a Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una resaca de esas que no dan dolor de cabeza, sino todo lo contrario.
Dulce, dulce, ¿eh? Porque se vivió en el Bernabéu otra noche mágica, una más en Europa, ¿eh?
Sí, yo hacía años que no vivía una noche tan mágica. Ten en cuenta que además fue récord de asistencia, casi los 60.000 que eran del aforo. El récord de asistencia desde la pandemia, desde el confinamiento. Se había batido el sábado pasado ante la Real Sociedad, pero se amplió a esos casi 60.000 espectadores que acudieron ayer al Estadio Santiago Bernabéu para vivir, como dices tú, otra noche mágica, otra noche espectacular de Copa de Europa, y que quedó demostrado para todos aquellos que no hubiesen tenido ocasión de vivirla, porque los 90 minutos son molto longo en el Santiago Bernabéu, como dijo Juanito, y porque de esas gestas y de esas noches históricas en Champions del Real Madrid.
Sí, sí, y aquello de que el Madrid nunca se rinde, ¿no? Cuando la cosa peor pintaba, con Mbappé ahí haciendo un espectáculo en el Santiago Bernabéu, el PSG dominando el escenario y la escena, pues bueno, llega esa jugada, ese error de Donnarumma que lo cambia todo, y el Madrid ahí emerge y le da la vuelta a la cosa.
Bueno, error de Donnarumma, dicen los franceses, y también dice Pochettino que fue falta, pero lo que dijo Karim Benzema es que no, que él presionó y provocó ese error de Donnarumma. Sí, lo dices muy bien. El Real Madrid salió muy bien los primeros 15 minutos. Yo creo que apoyado por la afición, que estaba animando desde 3 horas antes del inicio del partido, pero a partir de ahí el Paris Saint-Germain empezó a controlar el balón, empezó a ser dominador del mismo, y fue muy superior en ese primer tiempo al Real Madrid, donde se adelantó en el marcador. Al descanso nadie pensaba que el Real Madrid, por lo que se estaba viendo, por la superioridad que había mostrado, sobre todo teniendo el balón el Paris Saint-Germain, que iba a poder darle la vuelta, pero el Real Madrid nunca se rinde, demostró por qué tiene ese gen en ganador, especialmente en la Copa de Europa, y lo demostró prácticamente en 17 minutos, perdona, 3 goles de Karim Benzema que le dieron la vuelta al partido, a la eliminatoria. MVP Karim, que además superaba a Alfredo Di Stéfano, se sitúa nada más y nada menos como tercer máximo goleador en la historia del club. Fíjate qué mérito tiene lo de Karim, cuando hasta hace 3 días muchos decían que no tenía gol, ¿no? Con lo cual, espectacular la noche.
Oye, y se lo tomaron muy mal ellos, ¿eh? La derrota, la que se lió luego en vestuarios con Al-Khelaifi y Leonardo, ¿eh?
Sí, bajaron, protagonizaron algo que yo creo que debe tener consecuencias inmediatas por parte de la UEFA, ¿no? Un representante de un club tan importante, bueno, de cualquier club, pero siendo además del Paris Saint-Germain, con Leonardo, el director deportivo, al frente, bajando a los vestuarios, queriendo intentar forzar y entrar en el vestuario de los árbitros, rompiendo un banderín, amenazando a una persona que estaba grabando todo lo que estaba sucediendo de muerte. Yo creo que las consecuencias tienen que ser inmediatas. Es el presidente, además, de la ECA, de la Asociación de Clubes Europeos, así que tiene que dimitir o ser fulminado inmediatamente, entiendo yo, como una multa importante tanto para él como para el Paris Saint-Germain. Y yo no descarto, por la gravedad de los hechos y de quién los ha producido, que Zeferin, el presidente de UEFA, debería tomar medidas, y yo no sé incluso si suspender como ha habido en otras ocasiones, con actos parecidos o similares al equipo de las competiciones europeas durante un tiempo.
Bueno, tienen mal perder, es evidente. Vamos a ver en qué queda todo eso. Y nada, el Madrid avanza en la competición y después de eliminar a un equipo del potencial del PSG, pues como siempre el Madrid se ve capaz de todo a partir de ahora, ¿no?
Sí, muy bien posicionado en la Liga, a pesar de que algunos empezaban a cuestionar a Carlo Ancelotti, pues yo creo que ayer sale absolutamente reforzado, en cuartos de final ya, con opción a cualquier cosa, en la Liga muy bien colocado, como decimos, con una diferencia de puntos importante. Yo creo que ayer Ancelotti, los cambios que hace en la segunda parte son fundamentales también para la remontada, junto con el apoyo del público, junto con algunos jugadores que demostraron ese ADN que se necesita para jugar en Real Madrid. En definitiva, una noche, como te digo, pletórica, mágica, y que pasará a la historia del Real Madrid.
Mel, gracias, un abrazo.
Un abrazo y buenas tardes.
Buenas tardes. Y paso también para París, amb el nostre home allà, el Dani Gil. Dani, hola, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda, per dir alguna cosa.
Sí, sí, per dir alguna cosa pels del PSG. Et volia preguntar d'entrada, Dani, cap a on apunten les crítiques a França? Cap a l'àrbitre, cap a Pochettino, cap a Messi, cap a qui?
Cap a Pochettino, cap als jugadors. La premsa francesa és implacable, parla de ridícul, parla d'enfonsament, d'irracional el que es va viure ahir la nit, i aquesta derrota doncs deixa uns quants assenyalats pel camí, perquè Pochettino té els dies comptats a París. En principi tot apunta que acabarà aquesta temporada, però el faran fora el juny perquè no existeix la paciència en aquest club i es considera que no s'ha sabut aprofitar un vestuari amb futbolistes com Mbappé, com Neymar i Messi. Sobre aquests dos últims jugadors també se n'ha parlat molt aquestes últimes hores. Hi ha moltes crítiques sobre l'estat de forma tant de Messi com de Neymar, i lògicament els comparen amb Mbappé, i el contrast és evident perquè el francès ha fet una exhibició durant tota l'eliminatòria. Crec que no hi ha dubte que ara mateix és el millor jugador del món, i aquesta és una altra de les conseqüències d'aquesta derrota, perquè si Mbappé tenia algun dubte entre renovar o marxar, el partit d'ahir va servir per veure que el Paris Saint-Germain podrà guanyar tots els diners que ell vulgui, però que si vol guanyar la Champions ho tindrà, no sé si més fàcil, però bastant més a prop amb un equip com el Madrid, que pot estar malament, que pot ser inferior com va estar en termes generals en aquesta eliminatòria contra el PSG, però que té aquest intangible que els fa ser un equip especial a Europa.
I després una altra cosa, Dani, a veure quines conseqüències té aquesta visita de la que parlàvem amb el Melchor Ruiz als vestidors del Bernabéu del que la IFI i Leonardo.
Sí, Radio Monte Carlo ha confirmat aquest migdia que tots dos, tant el Kelaifi com Leonardo, van baixar a la zona de vestuaris després del partit per increpar l'àrbitre. Encara no se sap quines conseqüències tindrà, però la UEFA acostuma a ser bastant contundent amb aquestes sancions. S'hauran de revisar totes les imatges que hi pugui haver, però s'està parlant que pot haver-hi un càstig exemplar.
Perfecte, estem pendents. Dani, gràcies.
Una abraçada, bona tarda.
Bona tarda. De seguida el debat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte. Manolo Oliveros, un abrazo fuerte.
Obrim tertúlia amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. És la tertúlia del Pedregà, avui, Dani, el que passa pel Pedregà del PSG, avui, no?
Sí, sí. Le Pedregà. Com es deia en francès, sí, sí. És ridícul. Estava escoltant ara el que es diu des de França que explicava el Dani i no m'estranya. Vull dir, em sembla, sobretot a nivell psicològic, em sembla que es va desmuntar el PSG d'una forma que em recorda a la de... És diferent, però a la d'Unai Emery, el 6-1 que li fotem aquí...
La nostra va ser més èpica, Dani.
Sí, la nostra va ser més bèstia. Però tu pots, pots queixar-te de si és falta o no és falta, a mi m'és igual. El que no pots és que, el que no pots és que t'enfonsis en una eliminatòria que de les quatre parts que té has estat superior en tres, li has fotut un bany al Madrid i perquè el teu porter perdi una pilota t'has d'enfonsar i t'has de deixar remuntar d'aquesta forma, em sembla indigne. I Pochettino en roda de premsa deixa-la anar també.
Jo crec, afegeixo, Dani, que el Pochettino, degut al pes dels noms que té el planter, no es va atrevir a fer els canvis que havia fet, sobretot quan guanyava 1-0. Però, en fi, el que em sobta, no sé si és una sensació meva, i si no és generalitzada, llavors em preocuparé, però és la victòria menys amarga de regust del Madrid.
Els culers, vols dir, des de l'òptica culer?
A mi no em va saber tan de greu la victòria
estic,
del Madrid.
Estic totalment d'acord amb el que estàs dient. I pel que palpo, que sí? és així. La majoria de culers volen que el Madrid estigui eliminat, però... Ja la...
Bé, però ahir va ser com una bufetada del futbol
a les
petrodòlars, al poder... De, jo què sé,
bueno, perquè el PSG se li té també molta mania. Mira, la pregunta que fem avui als oients és: el Real Madrid elimina el PSG. No m'agrada, 29%, ja li està bé al PSG, 71%.
Ho he estat molt bé amb l'Udal, ja m'està bé.
Ja li està bé al PSG, sí, sí.
Ja li està bé.
Sí, perquè...
A lo millor poses... m'ha agradat que guanyés el Madrid.
No.
I canvia, no? Però sí, he tingut aquest regust i m'estava començant a preocupar, perquè...
Jo crec que és bastant general, perquè al final, Dani, igual podem arribar a la conclusió de que és una bona notícia pel futbol que es constati una vegada més que els diners no ho poden tot en el món del futbol.
Sí, jo no tinc cap problema, vull dir, jo no m'amago que jo volia que passés el PSG, però és veritat que no em cau bé, vull dir, és un equip que té a Neymar, que em treu, em posa els nervis, però home, per Messi, per Mbappé, que em sembla el millor futbolista del planeta i tal, jo el volia seguir veient en Champions aquest any, abans que es posi una samarreta que farà més mal de veure, però sí, estic d'acord, vull dir, és que el PSG, és que per s'ho mereix, és que repeteixo, s'enfonsa d'una forma psicològicament i després surt Pochettino en roda de premsa i diu, bueno, quan passi, a part de rajar dels àrbitres, que em sembla infantil i de pataleta de perdedor, i ja no et dic res, muntar el pollastre d'anar al vestidor a fer soroll i que vingui la policia i tot, però és que Pochettino diu, bueno, és que quan passó lo de Donnarumma ja se sabe que les emociones entran en juego i bueno, no, o sigui, la teva feina com a entrenador és fer que les emocions no t'afectin al teu equip.
Però té raó amb l'acció de Donnarumma, Però... Per mi és una falta tota la vida.
Sí, però no t'has de...
No et pots excusar mai.
No et pots ensorrar d'aquesta manera per aquesta circumstància del partit.
Un equip seriós ha de sobreviure.
Hauria de sabut reaccionar abans.
Clar, però això, el que passa al final...
El Madrid treu a l'Asensio... i surten al lugar del camarín aquest... Chapo, vaig a treure el barret.
No, és que és veritat, al final, això de que, Dani, dels intangibles, no? De que hi ha escuts i samarretes que pesen molt i d'altres que no. I això, al Bayern de Múnich, per exemple, no crec que li hagués passat, si ahir el Bayern de Múnich hagués estat davant del Real Madrid. I al PSG, doncs a la mínima que veuen que la cosa trontolla, allò del medio escénico, li tremolen les cames i es venen a baix, perquè no tenen la solera, el pes de la tradició d'altres clubs d'Europa.
Sí,
jo, Joan, el que crec és que el PSG... no té tan bon equip en bloc com tenen els que has mencionat, el Bayern, el Liverpool, el mateix Madrid.
També pot ser.
Sí, un equip no pot guanyar títols només amb tres.
Però una cosa és guanyar títols, Junior, i l'altra és caure a vuitens. És que és molt greu, eh? És que té a Neymar,
Messi, però ha caigut a vuitens contra el Real Madrid. Potser els hi toca un altre equip i passen.
Sí, però...
aquest Real Madrid és complicat.
Però jo, un equip que té... És igual, ja no dic ni Neymar i Messi, només Mbappé, que és que, clar, ho va
només,
fer tot. O sigui, Mbappé...
Només amb Mbappé no pots guanyar.
Ja, ja. No pots guanyar la Champions, però pots...
El Neymar no està en la seva millor versió i el pobre Leo, doncs, jo crec que està desubicat completament allà a París.
Mbappé, com s'ha de sentir? O sigui, un tio que ho ha fet tot, ha fet 40 gols en aquesta eliminatòria, entre anul·lats i no anul·lats. S'ha posat l'equip a les esquenes, ha trencat els defenses, ha fet tot, ho ha fet tot bé.
Doncs s'ha de sentir, Dani, que segurament pensa que me n'haig d'anar d'aquí, perquè aquí serà més difícil guanyar Champions que en un altre lloc.
Sí,
no?
Sí, segur.
Si tenia algun dubte...
Millor projecte que aquest any, és difícil que en tingui.
Clar, clar. I a Messi és evident que l'aposta no li ha sortit bé, perquè ell se'n va anar allà pensant que estaria més a prop de guanyar la Champions allà que si continuava el Barça i no la guanyarà.
No, el Messi, Joan, que no el van deixar quedar-se al Barça.
Bueno. No el van deixar quedar-se.
Jo crec que no, si, ell, va, si ell hagués no volgut, si ell hagués... Sí, jo crec que sí, es cull. Bueno,
ell no va escollir anar a París.
Sí, sí.
Ell, però si a ell, quan li van donar la notícia que no el podien renovar, es va enfonsar i va estar dos dies tancat que no va aparèixer enlloc. Això tampoc hi podem dir amb el Leo. No és veritat.
Bueno, però si ell hagués volgut, s'hagués volgut quedar, es podia haver quedat. Sí.
No, es va poder quedar.
Com que no?
No es va poder quedar, però si el dia...
Una cosa és que no es volgués quedar perdent molts diners, però que es podia haver quedat, es podia haver quedat.
Ni li van plantejar. No es podia quedar, estava sense contracte. Ell acabava contracte.
Però...
El president va anar el dia que havien quedat, en teoria, per signar el contracte, i va trucar, va estar presentant el despatx, va trucar al pare del Leo, i li va dir que no li podia fer el contracte.
Amb el contracte que Leo,
el
contracte que Leo volia. Però si el Leo diu, qui és el que guanya menys de la plantilla? Fulanito de tal. Doncs jo aquest any guanyaré com ell i ja l'any que ve ja guanyaré més. Això ho podia...
Tampoc s'havia de plantejar, eh? Tampoc s'havia de plantejar. El que li van dir és que no el podien renovar.
Ho podia haver dit ell.
Però és igual, en qualsevol cas... o sigui, Messi no volia marxar, es volia quedar aquí, i a la vegada no és una víctima de res, perquè ahir també se'n va un projecte guanyador i a cobrar diners. Ara, fa pena veure'l. Ahir la primera part encara juga més o menys bé, i té alguna jugada amb Neymar, hi ha una paret i tal, però en general a mi em fa mal veure Messi en el que s'ha convertit. I tinc el dubte de... Jo no crec que sigui perquè està en una edat que ja està acabat. No. Jo crec que és el context en el que està. O sigui, jo crec que aquest mateix Messi el poses aquí i no seria el Messi brillant de les millors èpoques, però faria més del que està fent.
Sí, és que es pot arribar...
Aquí ja has anat molt bé aquesta temporada.
Es pot arribar... Es pot arribar... Perdó.
És igual, es passa. Perdona. No,
digues, Júnior, perdona.
No, que evidentment que aquí ens hagués fet més feina que no pas en el CSG. I haguéssim fet... No sé.
Potser sí, però no sé, igual ja és moment de mirar endavant,
passa,
també. Perquè...
Evidentment, jo sóc el primer, i crec que ja ho havíem parlat en temporades anteriors, que creia que s'havia de... Quan es parlaven de renovar-lo per 100 milions nets i tal, doncs que creia que era un moment per agafar el Leo i altres jugadors que han fet altres bestieses, a dir, escolta, ja has arribat al tope, estem encantats amb tu, volem que acabis la carrera, però amb unes condicions adequades. I això hauria sigut lo sensat, i donar-li a ell l'opció d'escollir si es vol quedar o vol marxar.
Mm. Molt bé,
perquè
doncs...
sempre paquem en el Barça de treure els grans jugadors per la porta darrere. És una cosa que no entendré mai.
Hem allargat una setmana més la tertúlia del Pedregà, patrocinada per PSG aquesta setmana.
De l'Europa League, va.
Bueno, avui, en principi...
Home, avui tenim Galatasaray que...
Sí, bueno, amb el Barça hauria de mirar d'encarrilar l'eliminatòria. No sé si dir de sentenciar-la, però com a mínim d'encarrilar-la.
Home, sí.
No?
Home, sí.
Sí, estan d'acord.
Molt bé. Ho deixem aquí de moment, senyors. Dani, Júnior, gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Que vagi bé. Seguim.
El Barça es posa el xip d'Europa i vol fer camí amb nosaltres cap a la final de Sevilla.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça, Galatasaray.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Tanto tiempo
esperando una promesa. Més coses, actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Hem de sentir a Vicente Moreno en la prèvia del partit contra el Llevant del dissabte.
Si més no, a 48 hores del partit contra el Llevant de dissabte a les 2 del migdia a Orriols. Per cert, l'Espanyol estarà acompanyat de 250 aficionats, eh? No serà el desplaçament massiu a Vila-real, però és que, clar, de Vila-real només tenim mals records, que cal esborrar i tirar endavant, diu Vicente Moreno.
Evidentment, sense cap dubte, borraria el partit de Villarreal en totes les meves ganes. No ho podem fer. Però n'hi ha altres partits, no? Entonces, si fem el balanç de lo que ha sigut la línia de l'equip en aquests 4-5 últims partits, jo crec que n'hi ha més coses positives que negatives. El problema quin és? Que quan van haver aquestes coses positives que crec que mereixen guanyar, no ho farem. Borrem això i seguim en la línia que estàvem. No ens pot equivocar. Està fent les coses molt bé. Està sumant. Mira els últims partits contra els equips que ha guanyat, i a més ha guanyat bé, però és que després mira la plantilla que té. Està en una situació difícil, però té molt, molt bon equip.
Acabava aquest tall parlant del Llevant QE, però amb futbolistes de qualitat, De Fruto, Roger, Campanya, i definitiva que un equip que ho posarà força complicat. El Vicente Moreno recupera per la història el Morlanes i el David López, que porten setmanes lesionats i al principi haurien de viatjar, evidentment no serien titulars. El Llevant té necessitats, l'Espanyol també.
Nosaltres necessitem guanyar partits, quant abans millor, perquè també volem certificar pues, aquesta continuïtat a primera divisió, perquè sabem el que porta i el que dona pues, assegurar-te quant a mínim aquesta situació. No ens oblidem d'on venim i sabem que n'hi ha una diferència notable d'estar en una categoria a l'altra. Tal volta no estem en aquesta situació aparentment dramàtica, però necessitem guanyar. Així que de ràbia per tornar a guanyar, i això és el que espera, i així no és com volem afrontar-ho.
Hi ha hagut flors per Calero, crec que repetirà l'equip que va guanyar el Getafe fa uns dies, i Vicente Moreno no ha volgut saber res d'aquests rumors que situen a Mr. Chen intentant vendre's l'Espanyol. Diu que, evidentment, el vestidor el que s'ha de centrar és a intentar guanyar i sumar 35 punts ja mateix.
Quique, gràcies.
Adéu.
De l'Espanyol al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Allà ha parlat Borja García després del recolzament que va rebre l'altre dia per part del seu entrenador.
Sí, fil conductor, va demanar a Mitchell que bàsicament l'afició no fos tan crítica amb Borja, que jo crec que és un dels jugadors amb més talent del Girona i jo crec que amb més talent de la segona divisió de la Lliga Smartbank. Ell avui ha fet entre autocrítica i reivindicació. Ell, ho escoltarem ara, reconeix que no està bé, tampoc li ha favorit el període d'inactivitat de l'any passat, on les lesions van sovintejar molt i no va tenir continuïtat ni a l'Osca ni al Girona, un cop va tornar per aquesta segona etapa, i espera que en aquesta segona part de la temporada les coses vagin millor.
No estoy contento. Sabía que no iba a ser una temporada sencilla, pues bueno, en un año he jugado 8 partidos y sabía que al final esto iba a costar, pero a pesar de eso no quiero poner excusas. Evidentemente creo que puedo dar mucho más, creo no, estoy seguro de que puedo dar mucho más y espero poder devolver la confianza al míster y al club a base de rendimiento y sobre todo rendir bastante mejor de lo que lo estoy haciendo hasta ahora.
Paraula de Borja García, això sí, no està al seu millor nivell, però té la confiança i la continuïtat per part de Mitchell, a qui escoltarem demà, perquè recordem que dissabte tenim un més que interessant, Les Palmes-Girona.
I tanquem bloc de futbol amb una punta del Barça femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim una altra renovació, la d'Oshoala.
Sí, Márquez Zubizarreta va fent feina després de Mapi León i Marta Torrejón. Asisat Oshoala, la davantera nigeriana de 27 anys, també renova fins 2024. Oshoala està lesionada i s'espera la seva recuperació per finals d'abril. La nigeriana diu que està contenta amb el seu creixement.
Quan diem que és el millor club del món, no és només pels títols. Crec que la direcció ajuda les jugadores a millorar dintre i fora del camp. Fa 4 anys, quan vaig arribar, no tenia aquesta mentalitat i en 3 anys i mig he après molt.
Ara ja pendents del triomf a la Lliga, després que el Real Madrid va guanyar el derbi ahir a Sevilla, el Barça pot ser campió de Lliga aquest dissabte, sense jugar si la Real no guanya el Betis a Sevilla a la 1, o bé diumenge guanyant el clàssic al Johan Cruyff.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania? ¿Hasta qué punto podría perder cosas, por ejemplo, estabilidad en Rusia, salubridad económica y por lo tanto? ¿El papel de China va a ser neutral, va a ser compensatorio o podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito, pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Anem al bàsquet, Albert, que no han començat bé els quarts de final de l'Eurolliga per l'Uni Girona.
No, derrota el primer partit. Recordem que és una eliminatòria al millor de 3. 77-63 va perdre l'Espart Girona a pista del Perfumeries Avenida de Salamanca. Un enfrontament sense molta història, sobretot pel poc encert en el tir de les catalanes, que, per exemple, van fer un pobre 2 de 19 en triples, i sobretot Laia Palau, font de creació, va estar molt controlada. D'això, entre d'altres coses, parla l'entrenador de l'Uni, Alfred Julbe.
Nosaltres amb aquest tema patim, però bàsicament perquè som molt bons amb tot l'altre. En penetració, l'estratègia de l'altre equip ha sigut això, no? De dir, bueno, encara que descobreixis més una mica el triple, m'aposto en que no les ficaran, i realment no hi ha hagut manera.
Ara aquesta eliminatòria viatja a Catalunya, viatja a Fontajau, dimecres de la setmana vinent, dia 16, segon partit, obligació de l'Espart Girona de guanyar per forçar el tercer, que seria Salamanca.
I avui tenim partit de Champions, torna a jugar el Manresa contra el Treviso.
Sí, no és eliminatòria d'anada i tornada, aquest és partit, dic, perquè ja van jugar el dilluns, 72 hores després es tornen a enfrontar, és partit ajornat en el seu dia de la primera jornada de la lligueta de vuitens de la Champions. Es juga a les 9 de la nit al Congost. Recordo que el Baxi Manresa arriba amb dues victòries, encara no ha sumat cap triomf al seu rival. Què pensa el vestidor del conjunt manresà, Juan Pibaulet?
Creo que ellos van a venir de una manera distinta y van a jugar más intenso y van a salir a buscar el partido. Creo que nosotros tenemos que mantener la misma energía con la que jugamos desde el principio del partido, ir a buscarlo más ahora que jugamos de local, y ellos van a scoutear el partido, a ver lo que hicieron mal, y van a salir con otra actitud y van a salir con ganas de ganarnos.
T'ha agradat la escautear, paraula escautear?
Escautear el partit.
Deia el Gil que era Bacigalupo, però no, és Juanpi Baulet. Per cert, el Baxi Manresa, amb dues victòries, davant l'antiga Benetton, el Treviso di Italia. I per cert, ahir a l'Eurocup, a la jornada número 14, victòria del Morabanc Andorra, ajustadíssim. Morabanc Andorra 72, Joventut de Badalona 71.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Joan.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acabarem parlant d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que el Barça rep aquesta tarda el Flensburg al Palau en partit de Champions. Si guanya el Barça, evita la ronda de vuitens de final.
Eso es, el equipo azulgrana depende de sí mismo para clasificarse directamente para los cuartos de final. En esta última jornada, el Kielce ya ha asegurado su pase a cuartos tras ganar ayer al Dinamo de Bucarest, por lo que Barça y PSG, que están empatados a 18 puntos, se juegan la segunda plaza. Para hacerse con ella, el equipo barcelonista tiene que ganar al Flensburg alemán. También le vale repetir el resultado del PSG que recibe al Vesperen, pero ojo, que si el equipo de Antonio Carlos Ortega empata o pierde y el equipo francés gana, quedará tercero y, por tanto, tendría que jugar esa siempre incómoda y peligrosa ronda de octavos de final. El Flensburg solo ha ganado uno de los últimos 6 partidos, pero tiene jugadores de mucha calidad, como el portero Möller, el ex del Barça Bene, que va a ser, de hecho, nuevo jugador del Barcelona en la próxima temporada, y el portero azulgrana Gonzalo Pérez de Vargas, que está confiado en lograr el objetivo.
L'objectiu d'aquest grup des del principi era classificar-se directament. Sabíem que el grup era complicat i que patiríem com hem patit a pistes complicades, però estem a tocar dels quarts i després, com deies, d'un mes de novembre complicat. Crec que l'equip ha millorat en tots els aspectes i està en la direcció indicada.
Blas Young és l'única baja en el Barça, el partido 18-45 en el Palau Blaugrana.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
¡El Superstar!
Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid.
I al senyor Ceferín...
Has vingut molt a dalt, Gil.
Avui és un dia per disfrutar-ho. És un dia de bitxos, és un dia de bitxos. Bitxo Benzema, una realitat, bitxo Mbappé, el futur... I Bicho Cristiano, sempre en el nostre record, Bicho Cristiano. Teníem pendent una història, saps que té una estàtua a Funchal, a Madeira, l'estàtua aquesta de Cristiano.
Que no és de Madeira. No
és de Madeira, no.
Perdó,
és que, a més de no ser de Madeira, té una protuberància. entre les cames. Força significativa, fins al punt que s'ha convertit en un atractiu turístic. I la gent que va a funxar la Madeira i passa per davant de la foto de l'estàtua de Cristiano, doncs ha adquirit el costum d'acaronar o fins i tot jugar a fer una puntada a la partida de naixement de Cristiano Ronaldo. Poden buscar tranquil·lament els documents a internet. Última hora, Osasuna, Arrasate, continua fent proves, defensa de 5, 4-1, 4-1, nou tecla de cara a visitar el camp del Barça. El Levante, Morales, continua al marge, 48 hores del partit contra l'Espanyol, partit que xiularà Díaz de Mera, el Barça Osasuna el xiularà de Burgos Bengoetxea, i estan fent proves de Fórmula 1 a Bahrein. Avaria el cotxe de Fernando Alonso. No és notícia.
Gil, gràcies.
Fins demà, Batllori.
Marxem recordant l'enquesta que hem fet en clau Barça. El Real Madrid elimina el PSG, no m'agrada, 29%. Ja li està bé al PSG, 71%. Avui hi ha tiempo de juego a partir de 6:45 amb l'Europa League, Sevilla-West Ham, Barça-Galatasaray. Seguiu a la COPE, Esports Copia. Estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.